Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. És divendres 20 de juny del 2025. Un dia que torna amb sol, cel completament serè, 21 graus a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot, 19 graus a aquesta hora al cor de Ripoll. Així estan les coses. Avui tornarà a ser un dia de molta calor i al cap de setmana, en la mateixa línia, Dani Ramírez.
Dia de sol, 4 núvols prims a la tarda, tornaran a créixer nuvolades al Pirineu aïllades, la temperatura encara pot pujar un grau o dos. I dissabte tot igual, calor molt forta, potser ja podríem superar els 35 o 36 graus en alguns sectors del prelitoral i fins i tot caure algun ruixat, algun xàfec cap a la zona del Pirineu Oriental. Però de moment no ve cap situació de tempestes fortes o d'aquelles que puguin sumar litres. Portem un mes de juny molt, molt sec. A Vic, pràcticament 20 dies de juny, 0 litres, Ripoll amb prou feines 5 o 10 litres i en portem 35 a Olot. Molt sec i molt càlid aquest mes de juny.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui els titulars d'entrada passen per l'economia perquè una oferta escassa amb una alta demanda i un topall del lloguer que en comptes d'ajudar ha fet augmentar el preu. Aquesta és la diagnosi que fan les immobiliàries del Ripollès sobre el perquè del preu del lloguer mitjà a la comarca ha augmentat respecte a l'any passat. Atenció a la xifra, fins a un 8,2%. És la quarta comarca al rànquing català que experimenta un augment més destacat per darrere de la Vall d'Aran, la Conca de Barberà i el Baix Empordà. En Josep Maria Moreno, d'Immobiliària Moreno, en fa aquesta diagnosi.
Cada cop llogar els pisos ens ho posa més difícil, has de presentar més papers, quan ets gran tenedor és un enrenou, llavors la gent ha deixat de comprar i els que en tenien gairebé no els treuen a lloguer i costa molt trobar pisos de lloguer.
A Olot, el ple de l'Ajuntament aprova la nova relació de llocs de treball dels treballadors municipals. A partir d'ara cobraran les retribucions que els pertoca. L'equip de govern ha impulsat la creació d'un grup de seguiment per valorar possibles canvis en el futur, perquè diuen que el document és una eina viva. La Imma Muñoz és regidora de règim intern.
No ha estat un camí fàcil, no ha estat un procés ni ràpid ni senzill. Hem passat per moltes etapes, per descripcions, valoracions, al·legacions, revisions, reunions, negociacions. S'ha fet una feina constant per revisar cada lloc de treball. S'ha intentat treballar també des del respecte a les persones treballadores amb criteris tècnics i objectius, doncs, per garantir aquesta equitat.
Avui també anirem a les aules perquè a partir del pròxim curs escolar els telèfons mòbils s'hauran de quedar fora dels centres. El Departament d'Educació ha confirmat la prohibició dels dispositius dins de les classes, també a secundària. Per tant, tampoc es podran fer servir per motius pedagògics. Però com ho veuen els mestres? Hem anat a diverses escoles del Ripollès per tal de que ens diguin com ho veuen.
Nosaltres fa un parell d'anys ja vam haver de fer una mica una reflexió important al voltant d'aquest tema, perquè sí que veiem, doncs, que l'ús del mòbil amb els adolescents, doncs, no hi havia més desavantatges que avantatges.
Nosaltres d'entrada creiem que això a nivell de centre ens afectarà poc perquè ja era una prohibició que teníem, però sí que segurament haurem d'estar amatents a que sigui una norma, no?, que els alumnes entenguin de manera clara, ja que el fet que existeixi una norma no vol dir que automàticament tothom passi a complir-la, i per tant sí que haurem de garantir que el compliment d'aquesta norma, doncs, es produeixi aquí dins del centre.
A les Planes d'Hostoles, l'alcalde Marc Puig ha demanat a la Generalitat que portin la formació professional a l'Institut Castell d'Estela de Mer. Segons ell, això podria beneficiar els estudiants de la zona, el mateix centre educatiu i també a les empreses del Ter Brugent.
Parlant-ho amb la directora de l'institut, és veritat que tenim un institut molt gran i cada vegada hi ha menys alumnes, no? I per tant se li pot treure molt més rendiment i també donant sortida en aquelles necessitats que tenen les empreses, no? de trobar personal, no només de les Planes, Sant Feliu, Amer o el que és la Vall del Ter Brugent, sinó també a nivell de Girona, no? Cal tornar a valoritzar i cal tornar a fer més cursos de formació professional, i si els podem tenir a l'Institut de Mer per ajudar a les necessitats que puguin tenir les empreses més properes, serà benvingut.
Vilallonga de Ter ja té pràcticament completada la instal·lació de comptadors digitals als 4 nuclis del municipi. A Vilallonga, per exemple, se n'han posat 700, a més de reguladors de pressió. Amb això, el municipi ja té renovada tota la xarxa d'aigua en baixa. En Pere Sau és l'alcalde.
Tenim un cost d'uns 200 3.000 euros i tenim una subvenció d'uns 132.000. Aquesta subvenció, a part dels comptadors, doncs també inclou uns reguladors de pressió d'aigua. Vol dir que també són les dues coses que hem instal·lat en els quatre pobles.
Avui també anirem al sector primari perquè el govern de la Generalitat ha aprovat el primer pla d'acció de la ramaderia extensiva per potenciar-la al Pirineu i Prepirineu. El pla prioritza el Ripollès, on les pastures ofereixen moltes possibilitats, i crearà un equip de treball per aplicar-hi les mesures i també per intentar buscar possibles ajuts. Unió de Pagesos ho veu una bona oportunitat, sobretot per permetre-hi ramats ovins i també de cabrum. La Raquel Serrat és la coordinadora del sindicat.
La nostra comarca, el Ripollès, tindrà una repercussió molt important perquè, evidentment, la ramaderia extensiva doncs és el sector de producció més important que tenim, perquè la riquesa que tenim són les pastures. Per tant, doncs, esperem que ho puguin desplegar amb tota la seva capacitat i repercuteixi això positivament, no? Perquè es pugui desplegar, ens poden plantejar com uns grups de treball, diguéssim, a cada comarca o cada on creguin ells que es pugui fer, i doncs que el sector també hi pugui ser representat, i al moment això sempre ho valorem positivament, perquè d'aquesta manera doncs podem fer expressar la nostra opinió.
I l'associació Selva ens lidera el projecte de conservació forestal a les comarques properes a les muntanyes de Rocacorba. Entre altres, compta amb el suport de l'Ajuntament de Mieres. El seu objectiu principal és millorar l'estat de conservació dels hàbitats i espècies prioritàries d'aquesta zona. La tècnica del projecte és la Beatriu Tenas.
Per dur a terme accions sobre, diguem, espais protegits de xarxa Natura 2000, però que no tenien òrgan gestor. Llavors, Selvans, considerant doncs, un dels projectes innovadors per poder implementar una nova metodologia que hem desenvolupat, que és el model de la triple resiliència, el que va fer és demanar aquest projecte a la Generalitat, que és un projecte que engloba tot l'espai de Rocacorba.
I han denunciat tres persones per emportar-se sense permís 390 quilos de llentiscle de l'espai natural protegit de l'Alta Garrotxa. Els fets han passat aquesta setmana passada. El llentiscle és un tipus d'arbust mediterrani que és clau per l'equilibri ecològic de la zona. I en clau cultural hem de parlar de gegants, perquè els balladors de la Sardana de Corpus podran veure aquest any els gegants, cavallets i cabassuts per Corpus. Normalment arribaven a la plaça un cop s'havien fet els balls, però enguany això serà diferent. Hem parlat amb en Narcís Ferrer, president de Flor de Fajol d'Olot, sobre aquesta novetat.
El lligam comença des de que em van proposar a mi anar a l'Ajuntament com a comissió de festes, i d'això ja parlem de 30-40 anys enrere. Vol dir que fa molts anys que anem a la saga de la Sardana de Corpus i de tota l'historial aquest.
En esports, en Sergi Vila, en Quetxa és el nou entrenador del Sant Jaume Olot B. Després que Jordi Freixa no renovés amb el filial de l'Olot, l'entrenador del juvenil A agafarà l'equip en la seva estrena a Primera Catalana.
Aquest any és continuar amb el progrés dels nanos, ajudar els nanos a que puguin tenir una mica de continuïtat, que vagin, bueno, que vagin agafant una mica de galons i que puguin arribar al primer equip. Al final és... I el tema de Sant Jaume Olot B, mantenir la categoria i establir-nos aquesta categoria, que és una categoria difícil.
I el Club Bàsquet Vall d'en Bas femení és nou equip de Copa Catalunya. Després d'unes setmanes d'incertesa, fa pocs dies, la Federació Catalana de Bàsquet ha aprovat durant l'assemblea de final de temporada que el conjunt garrotxí ascendeixi. Juntament amb el masculí jugaran una categoria que no s'havia vist mai fins ara a la comarca. L'entrenador és l'Albert Grabulosa.
Jo crec que serà una categoria difícil. Hi haurà equips, clar, es pensa que hi ha equips que baixen de Supercopa femenina, vull dir que estàvem jugant dos categories per sobre nostra, que ja és el millor màxim que hi ha aquí a Catalunya, i després trobarem equips que ja havíem jugat nosaltres l'any passat, que bé, el fet de pujar quatre equips, ja saps que quatre tenen el teu nivell, no? I després equips que altres anys ens havíem trobat també, vull dir, hi ha el Terrassa, hi ha un altre de per aquí que també hi era, saps? Que també ja ens havíem trobat l'any passat a primera, que ells havien pujat.
I la cursa Compte Arnau de Can de Bànol arriba enguany a la seva 36a edició. Es celebrarà aquest diumenge. Compte amb dos itineraris que sortiran de la plaça Anselm Clavé i vorejaran el curs del riu. Aquesta és la segona edició organitzada per l'Ajuntament, que va decidir recuperar-la per la seva importància històrica. A més, enguany, la Compte Arnau formarà part del projecte solidari Fent Via. En Francesc Puig és el regidor d'Esports.
S'agafa directament cap a la zona del riu, perquè si fa molta calor, volem que sigui zona ombrada. La cursa de 5 quilòmetres és arribar fins a la Font del Querol, que és un passeig molt xulo i amb molta ombra, i la de 10 quilòmetres els enfilem una mica per darrere a les Guixeres per fer una mica més de recorregut, que té una mica més de desnivell, però és una cursa molt, molt plana i molt, fàcil per tothom.
Garrotxa Activa, la teva assessoria a Olot. A Garrotxa Activa administrem comunitats de propietaris. Oferim serveis de compra, venda i lloguer d'immobles. Som assessors experts fiscals, comptables i laborals, tant per a empreses com a particulars. Si busques una gestió professional, tria Garrotxa Activa. A Olot, a l'Avinguda Sant Jordi 166, telèfon 972-2751-12. I ara també ens trobaràs a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. Garrotxa Activa, més de 20 anys, assessorant persones.
Són les 8 i 10, una oferta escassa amb una alta demanda i un topall del lloguer que en comptes d'ajudar ha fet augmentar el preu. Aquesta és la diagnosi que fan les immobiliàries ripolleses sobre el per què el preu del lloguer mitjà a la comarca ha augmentat respecte a l'any passat fins a un 8,2%. És la quarta comarca al rànquing català que experimenta un augment més destacat, en seguit de la Vall d'Aran, la Conca de Barberà i el Baix Empordà. Ens ho explica la Judit Espert.
Ara mateix es paga uns 500 euros de mitjana a la comarca per llogar un pis, mentre que el primer trimestre del 2024 era de 458 euros. Aquesta tendència contrasta amb la tònica general catalana, on el preu mitjà del lloguer ha caigut un 4,9%. Els professionals del sector, com Josep Maria Moreno, d'Immobiliària Moreno de Ripoll, atribueixen aquesta tendència a l'alça a una menor oferta al mercat.
Cada cop llogar els pisos ens ho posa més difícil, has de presentar més papers. Quan ets gran tenedor és un enrenou, llavors la gent ha deixat de comprar i els que en tenien gairebé no els treuen a lloguer i costa molt trobar pisos de lloguer.
Ripoll és l'únic municipi on hi ha aplicat el topall del preu de lloguer a la comarca. A més, com a zona tensada ara per ara, no es poden atorgar noves llicències per habitatges d'ús turístic. La idea era que això fes aflorar més habitatge per a ús habitual. La realitat, però, és que no ha augmentat l'oferta.
No ha pujat perquè tenim una manca d'habitatge, però tant de compra com de lloguer. Aquí no fa molt temps que no es construeix gaire res i ens porta a que quan deixen un pis ja venen amb qui se'l queda. Llavors costa molt trobar pisos de lloguer per poder oferir.
En el cas de la capital asseguren que el topall de preus no ha suposat un abaratiment del cost del lloguer perquè es partia d'un preu més baix que el regulat.
Quan fan la revisió cada 3 mesos fa que pugi, perquè com que estaven per sota d'aquest preu s'ha anat regularitzant i ha anat en contra. Això és el que ens ha passat aquí a Ripoll. A grans ciutats això ha passat al revés, però així i tot jo crec que segueix pujant el lloguer.
A les comarques de Girona es van formalitzar un 17,6% menys de contractes de lloguer respecte del primer trimestre de l'any passat.
Gràcies, Judit. El ple de l'Ajuntament d'Olot aprova la nova relació de llocs de treball dels treballadors municipals. A partir d'ara cobraran les retribucions que els pertoca. L'equip de govern ha impulsat la creació d'un grup de seguiment per valorar possibles canvis en el futur, perquè diuen que el document és una eina viva. Gerard Puigdemont.
El ple de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat de manera definitiva la valoració i relació de llocs de treball del personal del mateix Ajuntament. Aquesta era una demanda dels treballadors des de feia anys. Segons la regidora de règim intern, Imma Muñoz, es corregeix una obligació legal i el nou document permet oferir una major transparència, equitat retributiva i bona gestió dels recursos humans.
No ha estat un camí fàcil, no ha estat un procés ni ràpid ni senzill. Hem passat per moltes etapes, per descripcions, valoracions, al·legacions, revisions, reunions, negociacions. S'ha fet una feina constant per revisar cada lloc de treball. S'ha intentat treballar també des del respecte a les persones treballadores amb criteris tècnics i objectius, doncs, per garantir aquesta equitat.
Muñoz assenyala per què servirà aquest nou document.
Ordenar, fer també justícia retributiva, planificar millor el futur del nostre Ajuntament i el més important, és una eina consensuada que compta amb un acord unànime de la Mesa General de Negociació.
Tots els grups del consistori, a excepció de Vox, que no ha votat, donat que el seu regidor no era present al ple, i han votat a favor. Des d'Activem Olot han celebrat l'aprovació, tot i que han lamentat que no s'hagi pogut retornar els diners que els treballadors haurien hagut de cobrar fins ara. L'equip de govern assegura que tenia la voluntat de fer-ho, però que la llei els ho ha impedit. El PSC ha remarcat la necessitat d'anar modernitzant el funcionament de l'Ajuntament. La CUP, per la seva banda, ha celebrat l'aprovació de la nova RLT, tot i que asseguren que no és el millor document que s'hauria pogut fer. Creuen que l'equip de govern hauria pogut comptar més amb l'opinió de la resta de grups i diuen que no s'han acabat de tenir en compte totes les al·legacions presentades pels treballadors. En aquest sentit, Imma Muñoz ha assegurat que el document és viu i que després de la seva aprovació es podrà anar revisant i recollir necessitats per ser estudiades.
A partir d'ara tenim una eina viva, repeteixo, viva, revisable. Això constituïm una nova comissió tècnica de seguiment amb unes funcions determinades, acordar la definició de nous llocs de treball i conduir-los a partir de les fitxes que es proposin, revisar els llocs de treball existents, les seves puntuacions si aquestes reben modificacions de funcions o encàrrecs d'altres tasques, donar resposta a aquelles al·legacions que es puguin presentar un cop aquesta valoració de llocs de treball sigui aprovada pel ple, resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar relacionada amb la relació de llocs de treball i amb la valoració de llocs de treball.
El document i, per tant, la nova normativa podria entrar en funcionament ja a partir del mes de juliol.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És un quart de nou i un minut. Avui els estudiants estan contents perquè comencen vacances. Els pares i mares probablement no tant, però sigui com sigui, heu de saber que a partir del pròxim curs escolar els telèfons mòbils s'hauran de quedar fora de les aules i dels centres. El Departament d'Educació ha confirmat la prohibició dels dispositius dins de les classes, també a secundària. Per tant, tampoc es podran fer servir per motius pedagògics. Els professors i l'equip docent veuen amb bons ulls aquesta normativa, tot i que molts centres del Ripollès ja aplicaven mesures restrictives en aquest sentit. Ens ho explica la Paula Sayagó.
Els telèfons mòbils s'hauran de mantenir lluny dels centres educatius a partir del curs que ve. El Departament d'Educació ha confirmat que al setembre s'estendrà també a secundària la prohibició de fer servir els dispositius a les aules i ni tan sols se'n podrà fer ús per motius pedagògics. El Departament ja va prohibir a principis del curs, que deixem enrere, els mòbils a primària i el limitava l'ús a secundària a raons didàctiques. Ara es fa un pas més enllà i també queden vetats a totes les escoles i instituts. En el cas de l'escola Badruna i l'Institut Abat Oliva, tots dos de Ripoll, aquesta normativa no els suposa cap novetat. Joan Maria Roig és el director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll i Montsina Llimós, la directora de l'Escola Badruna de Ripoll.
Nosaltres fa un parell d'anys ja vam haver de fer una mica una reflexió important al voltant d'aquest tema, perquè sí que veiem doncs, que l'ús del mòbil amb els adolescents doncs, no hi havia més desavantatges que avantatges.
Nosaltres d'entrada creiem que això a nivell de centre ens afectarà poc perquè ja era una prohibició que teníem, però sí que segurament haurem d'estar amatents a que sigui una norma, no?, que els alumnes entenguin de manera clara, ja que el fet que existeixi una norma no vol dir que automàticament tothom passi a complir-la i per tant sí que haurem de garantir que el compliment d'aquesta norma doncs, es produeixi aquí dins del centre.
En aquest temps, el mètode d'actuació dels dos centres ha sigut diferent i cap dels dos preveuen canviar-lo. Els alumnes de l'escola Badruna deixen els seus dispositius cada dia en una caixa i els de l'Abat Oliva els guarden ells mateixos. Això sí, si els professors els enxampen, es queden sense.
I que quan arribessin al matí, posessin en una caixa i quan marxen, doncs, l'utilitzessin. En un primer moment vam pensar que amb usos puntuals, pedagògics, sí que l'utilitzaríem, però això ja no ho hem fet.
Nosaltres no fèiem que l'alumne a l'arribar al centre hagués de dipositar el mòbil en algun lloc, tampoc preveiem de cara al curs que ve fer-ho, a no ser que hi hagi una complicació nova de la que teníem fins ara. Nosaltres el que sí que fèiem és que si ve amb un mòbil en el centre, el professor el que feia era agafar aquest mòbil, el portava a direcció i després, al final del matí, l'alumne podia recollir-ho.
Des de la direcció de l'Institut Escola Vall de Ribes també comparteixen sensacions. Tal com han assegurat, valoren molt positivament la decisió del departament de prohibir l'ús de telèfons mòbils i rellotges intel·ligents i de destaquen que el dia d'avui el centre no permet l'ús d'aquests dispositius durant la jornada escolar, a no ser que s'utilitzin per finalitats pedagògiques amb l'acompanyament del professorat. En aquest sentit, donen suport a la normativa i confien que contribuirà de manera positiva a la tasca educativa dels centres del país.
I no deixem l'educació perquè l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, ha demanat a la Generalitat que portin la formació professional a l'Institut Castell d'Estela d'Amer. Segons ell, això podria beneficiar els estudiants de la zona, el mateix centre educatiu i també a les empreses del Terbrugent. Actualment, l'Institut d'Amer fa ESO i batxillerat. Aquesta setmana acaba un nou curs escolar, però alguns centres educatius ja pensen en el futur.
L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, ha demanat a la Generalitat que portin la formació professional a l'Institut Castell d'Estela d'Amer.
Parlant-ho amb la directora de l'institut, és veritat que tenim un institut molt gran i cada vegada hi ha menys alumnes, no? I per tant se li pot treure molt més rendiment i també donant sortida en aquelles necessitats que tenen les empreses, no? de trobar personal, no només de les Planes, Sant Feliu, Amer o el que és la Vall del Terbrugent, sinó també a nivell de Girona, no? Cal tornar a valoritzar i cal tornar a fer més cursos de formació professional, i si els podem tenir a l'Institut de Mer per ajudar a les necessitats que puguin tenir les empreses més properes, serà benvingut.
Actualment l'Institut fa ESO i batxillerat. L'alcalde de les Planes creu que s'hauria de trobar una línia formativa que beneficiés els pobles de la Vall del Terbrugent.
Sabem que topem amb els instituts que estan fent formació professional aquí a la comarca o també a la comarca de la Selva, i per tant hem de mirar aquella oferta que encaixi per poder portar la formació professional a Mer. Nosaltres hi seguirem treballant, ho sap molt bé la directora de l'institut, i també l'Ajuntament de Mer també sé que està fent gestions perquè la formació professional pugui ser una realitat a l'Institut de Mer.
Marc Puig no ho veu com una opció a curt termini, però assegura que des de l'Ajuntament seguiran apretant perquè el Departament d'Educació porti més oferta formativa a l'Institut de Mer. Aquesta setmana finalitza un nou curs escolar, però alguns centres educatius ja pensen en el futur.
El govern de la Generalitat ha aprovat el primer pla d'acció de la ramaderia extensiva per potenciar el Pirineu i Prepirineu. El pla prioritza el Ripollès, on les pastures ofereixen moltes possibilitats. Per això hi crearà un equip de treball per aplicar-hi les mesures i també tramitar possibles ajuts. Unió de Pagesos ho veu com una bona oportunitat. Ens ho explica en Joan Manel Robles.
És la primera vegada que una administració fa accions concretes per potenciar la ramaderia extensiva. S'hi preveu fer seguiment de les explotacions, identificar aquelles que estan en risc de desaparèixer, formació, gestió de la fauna salvatge que pugui posar en risc aquests ramats i línies d'ajuts específiques i simplificades, prioritzant, per exemple, la ramaderia extensiva per a l'Institut Català de Finances o preparant una línia d'ajuts per contractar pastors de muntanya que puguin guardar els ramats a l'estiu. Per aplicar-ho, el govern ha previst la creació d'equips de treball en 4 comarques, entre elles el Ripollès. Des del sindicat d'Unió de Pagesos valoren molt positivament el pla d'acció i esperen que contribueixi a desenvolupar nous tipus de ramats al Ripollès. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
La nostra comarca, el Ripollès, tindrà una repercussió molt important perquè, evidentment, la ramaderia extensiva, doncs, és el sector de producció més important que tenim, perquè la riquesa que tenim són les pastures. Per tant, doncs, esperem que ho puguin desplegar amb tota la seva capacitat i repercuteixi això positivament. No? Perquè es pugui desplegar, ens poden plantejar com uns grups de treball, diguéssim, a cada comarca o cada on creguin ells que es pugui fer, i doncs, que el sector també hi pugui ser representat, i al moment això sempre ho valorem positivament, perquè d'aquesta manera doncs podem fer expressar la nostra opinió respecte al que es vulgui fer i incidir-hi. No? A més, estem aportant un benefici mediambiental amb la nostra activitat, que això també es reconeix per primera vegada, doncs, aquesta importància que tenim, i també doncs, es vol impulsar totes aquelles estructures i infraestructures necessàries per fer un teixit comercial d'aquests productes nostres, que moltes vegades doncs, han d'acabar al mercat general, diguéssim, i no són prou valorats com hauria de ser-ho.
Paral·lelament al pla d'acció, Unió de Pagesos espera que es desenvolupin infraestructures necessàries a la comarca, com l'escorxador de Ripoll, per al qual es preveu una reforma a curt termini.
Aquí al Ripollès doncs, sabem que ara s'està apostant també per la remodelació de l'escorxador d'aquí a Ripoll, que ja és hora, perquè fa molt temps que anem parlant, però ara sembla que caminarà de veritat. I també tenim l'escorxador municipal de Camprodon, que són infraestructures imprescindibles perquè la ramaderia extensiva tingui sentit. No? La ramaderia extensiva aquí a la comarca doncs, majoritàriament és boví, però també hi ha una part important d'aquí i, per desgràcia, molt poc d'oví i cabrum. i per tant, doncs, tant de bo aquest pla serveixi també per impulsar doncs, tots els sectors.
Els equips de treball previstos per al Ripollès i altres tres comarques del Pirineu i Prepirineu català aplicaran les mesures del Pla d'Acció al Territori des d'una oficina comarcal.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Esports, Sergi Vilanquetxa és el nou entrenador del Sant Jaume Olot B. Després que Jordi Freixa no renovés amb el filial de l'Olot, l'entrenador del juvenil A agafarà l'equip en la seva estrena a Primera Catalana, Roger Isern.
El Sant Jaume Olot B s'estrenarà a Primera Catalana amb un nou tècnic. Després de 3 anys, Jordi Freixa no continuarà al capdavant de l'equip. L'encarregat de substituir-lo serà l'entrenador del juvenil A fins aleshores, que ha aconseguit la permanència nacional, com és Sergi Vila, conegut com a Quetxa i que portarà l'equip juntament amb el mateix cos tècnic durant aquesta temporada 25-26. Explica que ell no tenia pensat entrenar el filial olotí i que la proposta li va arribar per sorpresa. Tot i això, Vila agafa aquest nou càrrec amb molta alegria i la màxima il·lusió per seguir complint amb els objectius del club.
Aquest any és continuar amb el progrés dels nanos, ajudar els nanos a que puguin tenir una mica de continuïtat, de que vagin, bueno, que vagin agafant una mica de galons i que puguin arribar al primer equip. Al final és, i el tema de Sant Jaume Olot B, mantenir la categoria i establir-nos aquesta categoria, que és una categoria difícil.
I és que serà la primera vegada que es veurà futbol de Primera Catalana Sant Jaume de Llierca, una categoria on enguany hi haurà equips com són o han estat referents dins el futbol català, com el Figueres o el Palamós, entre d'altres. Vila explica que és important estar en aquesta categoria perquè ja és un salt menys el que hauran de fer els jugadors que entrin amb el primer equip. Tot i això, explica que un dels problemes amb els quals es poden trobar i que s'haurà de treballar és amb el tema de la joventut de l'equip.
I això és una cosa que haurem de treballar. La joventut i les ganes i la força i la il·lusió va bé, però després haurem d'ajustar-nos una mica amb aquest, bueno, amb aquesta, contra aquesta bateria, aquest joc una mica més soterrani, bueno, però bueno, intentarem d'adaptar-nos.
El Sant Jaume Olot B no serà l'únic garrotxí que jugarà a Primera Catalana. Aquest any es tornarà a viure un derbi amb el Club Escola de Futbol Bos de Tosca, que també ha aconseguit l'ascens.
Ajuda'ns a col·locar Santa Sabina i Sant Valentí. Dissabte 21 de juny a les 7 de la tarda vin al concert solidari de Veneres amb el grup Amunt del Port de la Selva, al claustre del Carme d'Olot. Gaudeix de bona música i col·labora amb la reposició de les imatges de la façana de la Basílica de Sant Esteve. Donatiu 5 euros. Entrades disponibles el mateix dia. T'hi esperem. Organitza Ajuntament d'Olot i l'Associació Cultural Amics de Sant Esteve i Santuari d'Altura d'Olot.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat, el restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. El lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972 68 04 77.
Art Lluïn per gaudir del nou Winster? Art Lluïn per conduir el suburbà més versàtil 100% elèctric de Hyundai? Art Lluïn per descobrir els seus 518 km d'autonomia a ciutat? Art Lluïn per conèixer el seu sorprenent espai interior? A Hyundai ja estem in. I tu, Art Lluïn?
Hyundai, carretera Sant Joan les Abadesses, 66, Olot.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat. Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a xàrtic.net.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu:
Oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat. Sempre pujant junts. Ascensors Serra. 100 anys elevant la qualitat. Elevant la confiança. Tothom hauria de revisar la retina un cop l'any. I molt especialment els majors de 50 anys, fumadors, hipertensos, diabètics i persones amb antecedents familiars de glaucoma o TMAE. Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al Centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics, ens agraden els teus ulls totalment sans.
Què tal? Molt bon dia, són 9:15.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'habitatge és notícia perquè una oferta escassa amb una alta demanda i un topall del lloguer que en comptes d'ajudar ha fet augmentar el preu és la diagnosi que fan les immobiliàries ripolleses sobre el per què el preu del lloguer mitjà a la comarca ha augmentat respecte a l'any passat fins a un 8,2%. És la quarta comarca del rànquing català que experimenta un augment d'aquestes característiques. N'ha parlat des d'Immobiliària Moreno en Josep Maria Moreno.
Cada cop llogar els pisos ens ho posa més difícil, has de presentar més papers, quan ets gran tenedor és un enrenou, llavors la gent ha deixat de comprar i els que en tenien gairebé no els treuen a lloguer i costa molt trobar pisos de lloguer.
A Olot es posa a ordre un tema històric. El ple de l'Ajuntament d'Olot aprova la nova relació de llocs de treball dels treballadors municipals. A partir d'ara cobraran les retribucions que els pertoca.
No ha estat un camí fàcil, no ha estat un procés ni ràpid ni senzill. Hem passat per moltes etapes, per descripcions, valoracions, al·legacions, revisions, reunions, negociacions.
És la Imma Muñoz, regidora de règim intern de l'Ajuntament d'Olot. L'equip de govern ha impulsat la creació d'un grup de seguiment per valorar possibles canvis en el futur. I avui s'acaba l'escola. A partir del proper curs escolar, els telèfons mòbils s'hauran de quedar a casa. No podran entrar a les aules ni als centres. El Departament d'Educació ha confirmat la prohibició dels dispositius dins de les classes, també a secundària. Per tant, tampoc es podran fer servir per motius pedagògics. Però com ho veuen els mestres?
Nosaltres fa un parell d'anys ja vam haver de fer una mica una reflexió important al voltant d'aquest tema, perquè sí que veiem doncs, que l'ús del mòbil amb els adolescents doncs, no hi havia més desavantatges que avantatges.
Nosaltres d'entrada creiem que això a nivell de centre ens afectarà poc perquè ja era una prohibició que teníem, però sí que segurament haurem d'estar amatents a que sigui una norma, no?, que els alumnes entenguin de manera clara, ja que el fet que existeixi una norma no vol dir que automàticament tothom passi a complir-la, i per tant sí que haurem de garantir que el compliment d'aquesta norma doncs, es produeixi aquí dins del centre.
A les Planes d'Hostoles, l'alcalde Marc Puig ha demanat a la Generalitat que portin la formació professional a l'Institut Castell d'Estela de Mer.
Parlant-ho amb la directora de l'institut, és veritat que tenim un institut molt gran i cada vegada hi ha menys alumnes, no? I per tant se li pot treure molt més rendiment i també donant sortida en aquelles necessitats que tenen les empreses, no?, de trobar personal, no només de les Planes, Sant Feliu, Amer o el que és la Vall del Ter Brugent, sinó també a nivell de Girona, no? Cal tornar a valoritzar i cal tornar a fer més cursos de formació professional, i si els podem tenir a l'Institut de Mer per ajudar a les necessitats que puguin tenir les empreses més properes, serà benvingut.
En el sector primari, el govern de la Generalitat ha aprovat el primer pla d'acció de la ramaderia extensiva per potenciar-la al Pirineu i Prepirineu. El pla prioritza el Ripollès, on les pastures ofereixen moltes possibilitats. Per això hi crearà un equip de treball per aplicar-hi les mesures i tramitar possibles ajuts. Unió de Pagesos ho veu com una oportunitat. La coordinadora nacional és Raquel Serrat.
La nostra comarca, el Ripollès, tindrà una repercussió molt important perquè, evidentment, la ramaderia extensiva doncs, és el sector de producció més important que tenim, perquè la riquesa que tenim són les pastures. Per tant, doncs, esperem que ho puguin desplegar amb tota la seva capacitat i repercuteixi això positivament. No? Perquè es pugui desplegar, ens poden plantejar com uns grups de treball, diguéssim, a cada comarca o cada on creguin ells que es pugui fer, i doncs, que el sector també hi pugui ser representat, i al moment això sempre ho valorem positivament perquè d'aquesta manera doncs, podem fer expressar la nostra opinió.
Altres temes que us explicarem a partir d'ara. Vilallonga de Ter ja té pràcticament completada la instal·lació de comptadors digitals als 4 nuclis del municipi. Només a Vilallonga se n'han muntat fins a 700. També parlarem de l'associació Selvans, que lidera el projecte de conservació forestal a les muntanyes de Rocacorba. Entre altres, compta amb el suport de l'Ajuntament de Mieres. Han denunciat a l'Alta Garrotxa 3 persones per emportar-se sense permís 390 quilos de llentiscle. El llentiscle és un tipus d'arbust mediterrani i que és clau per l'equilibri ecològic de la zona. També anirem a plaça perquè els balladors de la Sardana de Corpus a Olot podran veure aquest any els gegants, cavallets i cabassuts durant la celebració de la Diada. Normalment arribaven a la plaça tard, un cop s'havien fet els balls, però enguany això serà diferent. Sentirem en Narcís Ferrer explicant-nos els motius. I en matèria esportiva, avui és protagonista el nou entrenador del Sant Jaume Olot B, és en Sergi Vila, conegut com a Quetxa.
L'estany és continuar amb el progrés dels nanos, ajudar els nanos a que puguin tenir una mica de continuïtat, de que vagin, bueno, que vagin agafant una mica de galons i que puguin arribar al primer equip. Al final és... I el tema de Sant Jaume Olot B, mantenir la categoria i establir-nos aquesta categoria, que és una categoria difícil.
És el nou tècnic, doncs, del Sant Jaume Olot B, qui també veurà el bàsquet d'una manera diferent. És el Club Bàsquet Vall d'en Bas femení, que és nou equip de Copa Catalunya. Després d'unes setmanes d'incertesa, fa pocs dies la Federació Catalana de Bàsquet ha aprovat durant l'assemblea de final de temporada que el conjunt garrotxí pugi. I la cursa Compte Arnau de Can de Bànol arriba aquest diumenge a la seva 36a edició. Compta amb dos itineraris que sortiran de la plaça Anselm Clavé i vorejaran el transcurs del riu.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I ara anem a la previsió del temps. Ens interessa especialment perquè la calor és que no només no s'atura, sinó que augmentarà aquest cap de setmana, Dani.
Dia de sol, 4 núvols prims a la tarda, tornaran a créixer nuvolades al Pirineu aïllades, la temperatura encara pot pujar un grau o dos. I dissabte tot igual, calor molt forta, potser ja podríem superar els 35 o 36 graus en alguns sectors del prelitoral i fins i tot caure algun ruixat, algun xàfec cap a la zona del Pirineu Oriental. Però de moment no ve cap situació de tempestes fortes o d'aquelles que puguin sumar litres. Portem un mes de juny molt, molt sec a Vic, pràcticament 20 dies de juny, 0 litres, Ripoll amb prou feines 5 o 10 litres i en portem 35 a Olot. Molt sec i molt càlid aquest mes de juny.
Alguna cosa gran està a punt de passar i tu en formes part. A Bassols Energia creiem en un futur on l'energia sigui per a tothom, on la teva confiança es transformi en beneficis, on cada pas que fem junts compti de veritat. Estigues atent, perquè el canvi comença ara. Encara no tens l'app? T'hi esperen descomptes, el Pla Amic i moltes altres sorpreses. Prepara't per tot el que està per arribar. Això només és el principi. Bassols Energia, l'energia que et cuida, l'energia que ens uneix.
Anem ara cap a Vilallonga de Ter perquè ja té els deures fets. Ja té pràcticament completada la instal·lació de comptadors digitals als 4 nuclis del municipi. Només a Vilallonga, per exemple, se n'han posat 700, a més de reguladors de pressió. Amb això, el municipi ja té renovada tota la xarxa d'aigua en baixa.
L'actuació s'emmarca en la subvenció que l'Agència Catalana de l'Aigua ha concedit als municipis per millorar el control i el consum de la seva xarxa d'aigua, en un context de necessitat de gestió i millora de l'eficiència que es va fer evident en la darrera sequera.
Tenim un cost d'uns 200.000 euros i tenim una subvenció d'uns 132.000. Aquesta subvenció, a part dels comptadors, doncs també inclou uns reguladors de pressió d'aigua. Vol dir que també són les dues coses que hem instal·lat en els quatre pobles.
L'Ajuntament de Vilallonga assegura que el rendiment de la seva xarxa ja era bo abans de la renovació de comptadors i pressió de l'aigua, tot i que es felicita de la millora que l'ha portat a completar la renovació de la xarxa d'aigua en baixa.
Tenim una xarxa bastant bastant bona, bastant actualitzada, i en principi ho tenim bastant bé. O sigui que ens falta potser la xarxa en alta, que fer unes modificacions en quant a captació i quant a conducció, però per l'altre, diríem, el que és xarxa baixa, podem dir que estem satisfets, vaja, estem bastant bé.
Per a les actuacions de millora a la xarxa en alta, l'Ajuntament de Vilallonga de Ter està buscant finançament.
Més coses. L'associació Selvans lidera el projecte de conservació forestal a les muntanyes de Rocacorba, entre altres, compta amb el suport de l'Ajuntament de Mieres. El seu objectiu principal és millorar l'estat de conservació dels hàbitats i espècies prioritàries d'aquesta zona. L'espai de muntanyes de Rocacorba ocupa més de 3.400 hectàrees de terreny natural.
Conservar l'espai natural, que especialment no ha estat en els darrers anys, agafa vital importància davant els continus canvis en la meteorologia i després d'una sequera que recordarà com una de les pitjors de les últimes dècades. A banda, espècies i fauna necessiten unes característiques concretes per sobreviure i no desaparèixer. Sota aquesta premissa, l'associació Selvans encapçala un projecte de conservació i millora els hàbitats a les muntanyes de Rocacorba, espai que engloba algun punt de la Garrotxa. Es tracta precisament d'un espai natural de més de 3.400 hectàrees, on el principal objectiu és millorar el seu estat de conservació i ser capaços de respondre als reptes del canvi climàtic i al risc d'incendis. La tècnica del projecte Beatriu Tenes n'ha donat més detalls al programa En Profunditat de Ràdio Lot.
Per dur a terme accions sobre, diguem, espais protegits de xarxa Natura 2000, però que no tenien òrgan gestor. Llavors, Selvans, considerant doncs, un dels projectes innovadors per poder implementar una nova metodologia que hem desenvolupat, que és el model de la triple resiliència, el que va fer és demanar aquest projecte a la Generalitat, que és un projecte que engloba tot l'espai de Rocacorba.
A través d'un model d'actuació que es basa en la resiliència, a través de la recuperació de boscos, la seva millora i preservació, es vol actuar en 628 hectàrees de la zona de muntanyes de Rocacorba. A banda del lideratge de Selvans, el projecte compta amb la total participació de 4 ajuntaments de municipis implicats, entre els quals hi ha Mieres.
Sant Martí de Llémena, Canet d'Adri, Sant Miquel de Campmajor i Mieres, de la Garrotxa. I llavors també doncs, tenim teixit empresarial d'aquests municipis que a través d'aquests ajuntaments estan participant també com a cofinançadors del projecte.
El projecte també promou la participació d'empreses i de la ciutadania a través de diferents jornades. Durant el mes de setembre es preveu que es faci la presentació als veïns de Mieres.
4 minuts, 3 quarts de 9, marxem ara de Festa Major perquè Sant Joan les Fonts ja ho té tot a punt per celebrar-la. I és que aquesta serà una Festa Major una mica especial perquè no hauran de patir per la falta d'aigua. A aquesta hora saludem la Dolors Collet, que és regidora de l'Ajuntament de Sant Joan. Què tal, Dolors, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Tot preparat ja per la Festa Major de Sant Joan?
Doncs sí, tot preparat, tenim ja escenaris, tenim bé, doncs tot, tothom ja a punt i escalfant motors per portar a terme tota aquesta programació de Festa Major que hem preparat des de la comissió, també des de regidoria, bé, molt bé, molt bé.
De fet, jo comentava que serà una Festa Major que arriba després de les restriccions d'aigua de l'any passat. Aquest any no hem de patir en aquest sentit i això permetrà recuperar el tobogan aquàtic, no?
Doncs sí, i això és la mainada, i no tan mainada, molt contents, perquè realment fa 2 anys, quan el vam tenir, doncs, bueno, és molt divertit, la veritat és que sí, ja dic, mainada i no tan mainada, també s'hi apunta la gent gran, sí, sí.
Molt bé, i la nit de les dones d'aigua, que és un altre dels, diguem-ne, actes especials marcats en vermell en el calendari de Sant Joan.
Sí, Dones d'Aigua aquest any és el seu 21è any que celebra aquest espectacle. Dones d'Aigua és aquest any, igual que l'any passat, va a càrrec de la companyia Draconia Produccions, com sempre aquí al costat del Pont Medieval, a la zona del Pedreguet, i bé, és un espectacle únic, com cada any. Portem 21 edicions i cada any ha sigut un espectacle diferent, i bé, amb moltes ganes i amb moltes ganes de que tothom ho pugui venir a veure. Es farà al vespre, 2:15 de la nit, a partir de 8:15 més o menys ja començarem a obrir, com diríem, portes perquè la gent es pugui anar acomodant aquí a la zona del Pedreguet. El que dèiem, farà bon temps, una vetllada molt i molt maca, i bueno, preparats doncs, per veure aquest espectacle.
Què té d'especial la Festa Major de Sant Joan les Fonts, Dolors?
A la Festa de Sant Joan, el seu emplaçament, el pont medieval, els elements, no?, els elements de l'aigua, els elements volcànics que té, i aquesta nit tan especial, no?, aquesta nit tan màgica de l'any, no? I bueno, i a vegades és allò, aquesta nit és com... és aquella línia fina que hi ha entre la fantasia i la realitat, no? I amb un espectacle com Dones d'Aigua és allà on es veu, no? Bueno, la suma d'aquests elements, no? Aquesta fantasia, que aquella nit tan màgica, aquesta nit tan màgica de Sant Joan, doncs, bueno, surt a fora, no?
Doncs està molt i molt bé, perquè aquest any no hem de patir pel temps, no hem de patir per la sequera, per tant, tot apunta que serà un èxit absolut, no?
Sí, a més, el riu Fluvià, que passa per aquí al mig del nostre poble, està esplèndid, vull dir que tenim aigua, a diferència de l'any passat, no?, perquè, bueno, evidentment veníem d'un temps de restriccions, i bé, és molt bé, la veritat és que molt bé, el temps hi acompanyarà, doncs fantàstic.
Fantàstic, doncs, Dolors, no sé si vols afegir alguna cosa més, convida els oients a que us visitin aquest pont de Sant Joan.
I tant que sí, convidem a tothom que pugui venir als actes, als diferents actes que hi ha de la Festa Major, durant del 21 al 24, per tant, tot un cap de setmana complet, sobretot que puguin venir a l'espectacle de Nit de Dones d'Aigua, i bé, estan convidats aquí a aquest poble veí de Olot.
Fantàstic. Dolors Collet, regidora de Promoció Municipal i Turisme de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts. Gràcies. Que vagi molt bé la festa.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Arriba Corpus i amb Corpus els gegants surten a plaça. Però atenció, perquè aquest any els balladors de la sardana de Corpus podran veure els gegants, cavallets i cabassuts durant la diada. Normalment arribaven a la plaça un cop s'havien fet els balls, però en aquesta ocasió això serà diferent. Hem parlat amb en Narcís Ferrer, president de Flor de Fajol, sobre aquesta novetat, però també de la història que hi ha al darrere d'aquest acte. Aquest diumenge Olot celebra Corpus i Olot Televisió hi serà present en directe amb un programa especial diumenge una mica abans de les 12 del migdia, per veure el Ball dels Gegants i la Sardana de Corpus.
Parlar de la Sardana de Corpus és parlar de l'Associació Cultural i Sardanista Flor de Fajol. La celebració del Corpus a Olot no seria el mateix sense Flor de Fajol, i la mateixa Sardana de Corpus possiblement no existiria si no fos per aquesta entitat. Un lligam que ve de molts anys enrere i que continua perdurant, tal com recorda Narcís Ferrer, president de Flor de Fajol, i un dels culpables que aquesta tradició perduri en el temps.
El lligam comença des de que em van proposar a mi anar a l'Ajuntament com a comissió de festes, i d'això ja parlem de 30-40 anys enrere. Vol dir que fa molts anys que anem a la saga de la Sardana de Corpus i de tota l'historial aquest.
Fa molts anys a sardanes se'n ballaven tres, però amb el pas del temps s'ha unificat a una sola ballada a la plaça Major, just després del Ball dels Gegants i més recentment també cabassuts i cavallets.
La significació ve de la tradició de l'Eglésia d'aquells anys, perquè Corpus era una diada molt d'eglésia, per entendre'ns. Ja no hi ha les professons, ja no hi ha, en fi, l'activitat de llavores, ara queda molt resumit a dins de la pròpia eglésia, però la sardana ha continuat amb el mateix sentit. Val a dir que abans, i molts anys, o bastants anys enrere, la sardana de Corpus constava de tres sardanes, que una es ballava per l'eglésia, per entendre'ns, l'altra pels pabordes de Corpus i l'altra pel públic que anàvem a l'Ajuntament en aquell moment. i ara això ja s'ha eliminat, no ara, fa molt de temps que s'ha eliminat, i ara el que sí passa és que la sardana s'estriba només amb una sardana i que cada any, a més, és la mateixa sardana, és la Déu Viladolat.
I precisament aquest any s'inclou una altra novetat. Els balladors de la sardana de Corpus podran veure ballar els gegants, cabeçuts i cavallets des de la mateixa plaça.
En vez de sortir de Can Trinxeria, com es feia cada any, aquest any es sortirà des de l'hospici i des d'aquí anirem amb comitiva fins a la plaça, sense música, no, simplement una cercavila fins allà, i allà hi haurà un reservat, entre cometes, lo de reservat, un espai perquè la gent que anirem o anirem a la sardana de Corpus, doncs puguem veure ballar els gegants, cosa que no hem fet mai, perquè sempre érem tancats a Can Trinxeria fins a l'hora d'anar a la plaça. Llavors aquest any serà al revés. Anirem primer nosaltres a la plaça i llavors tot davant vindran els gegants, els nans i els cavallets.
Enguany s'espera que hi hagi rècord de participació a la sardana de Corpus. En Narcís ens diu que estan contents de la gent que ve. Desenes de parelles, moltes d'elles fidels, que mai fallen aquest acte tan tradicional de la ciutat d'Olot. Enguany Olot és la capital de la sardana i segurament ho és, entre altres coses, per actes com la sardana de Corpus, una sardana que és patrimoni de la ciutat i que va passant de generació en generació.
I si us agrada la nit de Sant Joan, segurament us sona aquesta melodia signada per el gran Jaume Sisa.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria.
La Flama del Canigó celebra el 70è aniversari amb el foc ben viu. Aquest 23 de juny arribarà la Flama a Olot a 6:15 de la tarda. Es farà una cercavila fins al Firal, on es durà a terme la lectura d'un poema escrit per en Pere Mateu. La Flama també portarà la seva llum arreu de la comarca de la Garrotxa i també del Ripollès. De fet, la Flama del Canigó fa 70 anys que es manté viva com a tradició. Una flama que germana els països catalans des de la Catalunya Nord fins a la Sud, passant per les Illes Balears i també la Comunitat Valenciana. La Montse Coll és una de les portadores de la Flama del Canigó i la portarà des del cim fins a Vallter.
I a Vallter anem fent relleus. A Vallter ens esperen una colla de ciclistes. Això que fem ens diem equips de foc, de tot arreu. Llavors ens esperen un grup de ciclistes, aquests ciclistes agafaran el relleu, agafaran el quinqué i el baixaran fins a Vall de Bianya. I a Vall de Bianya després agafaran el relleu uns corredors, els quals uns corredors del Club Natació Olot ho portaran cap a Olot, un altre grup de corredors de Sant Joan ho portaran a Sant Joan les Fonts.
Al manifest que es llegirà aquest any a Olot hi haurà un poema escrit per Pere Mateu, el president de l'Associació de la Flama dels Països Catalans. La membre de la Comissió del Correllengua a la Garrotxa, Núria Bataller, el recita.
És la més vella nit, quan cada cor inventa poemes d'infinit, en la calma silent, quan un poble esquinçat pot reunir els germans i sobre una frontera es rebusquen les mans.
Per posar
pell de gallina, eh? Sí.
És molt maco.
Doncs, això forma part del manifest d'aquest any i per mi reflecteix molt bé, no?, el que simbolitza.
La Flama arribarà a Olot a 6:15 de la tarda a la plaça del Carme i es farà una cercavila fins al Firal. Allà mateix es farà el repartiment de la Flama i també de diversos fanalets. Bé, són 3:15 de nou, anem als esports. Perquè el Club Bàsquet de Vall d'en Bas femení és nou equip de Copa Catalunya. Després d'unes setmanes d'incertesa, finalment la federació ho ha acceptat.
Primer el masculí i ara el femení. Guanyar el partit contra el Valls en les semifinals del playoff d'ascens de categoria ha suposat que el Club Bàsquet Vall d'en Bas pugi a Copa Catalunya. Aquesta és la decisió que la Federació Catalana de Bàsquetbol ha notificat al Club Garrotxí després d'aprovar-se durant l'Assemblea General Ordinària celebrada aquesta setmana. L'ascens suposa que el club s'hagi de professionalitzar cada vegada més. A Copa Catalunya l'objectiu és el de la permanència, ja que el nivell serà superior. L'entrenador del Club Bàsquet Vall d'en Bas, Albert Grabolosa Betus, explica el que es trobarà.
Jo crec que serà una categoria difícil. Hi haurà equips, clar, es pensa que hi ha equips que baixen de Supercopa femenina, vull dir que estàvem jugant dues categories per sobre nostra, que ja és el millor màxim que hi ha aquí a Catalunya. I després trobarem equips que ja havíem jugat nosaltres l'any passat, que el fet de pujar quatre equips, ja saps que quatre tenen el teu nivell, no? I després equips que altres anys ens havíem trobat també, vull dir, hi ha el Terrassa, hi ha un altre de per aquí que també hi era, saps? Que també ja ens havíem trobat l'any passat a primera, que ells havien pujat.
El femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas ja coneix el grup. Hi ha equips com el Terrassa, l'Escort, Sant Gervasi, Reus o Sentiment Perico, entre d'altres. El grup està format per 14 equips. Betus explica que l'equip s'ha de fer molt fora a casa, al pavelló Sant Esteve d'en Bas, i que si es vol mantenir la categoria és imprescindible començar amb bon peu.
Les primeres jornades, sobretot, hem de ser l'equip revelació, no? I hem d'aconseguir fer un molt bon treball ara a l'agost per arribar al màxim aquestes primeres setmanes. Les primeres setmanes ningú es coneix res, no hi ha material, no hi ha vídeos, no hi ha res gravat, saps? No es pot fer tant de scouting i s'ha d'aprofitar. Cada any ens ha funcionat rascar lo màxim aquests primers 9-10 partits i després, quan ja la cosa s'iguala més, quan ja et fan més scouting i tal, doncs, bueno, més costa més. Pensa que estem jugant contra grans ciutats.
La idea és no tocar gaire l'estructura de l'equip. Tot i això, hi ha algunes jugadores que no seguiran per l'augment d'entrenaments i els desplaçaments que haurà de fer l'equip a partir d'ara. De fet, hi haurà algunes cares noves per aquesta pròxima temporada a Copa Catalunya. L'entrenador explica que l'objectiu és mantenir la idea de joc, però canviant alguns sistemes per tal de fer-lo un joc encara més actiu, atractiu i eficaç. L'equip femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas començarà la temporada durant la segona setmana d'agost.
I marxem a Can de Bànol, on aquest diumenge celebra la cursa del Comte Arnau. Marc Enroure.
Aquest diumenge el municipi de Can de Bànol acollirà la 36a edició de la mítica cursa Comte Arnau, una cita que combina llegenda i esport de muntanya en un entorn natural impressionant. La cursa compta amb dos recorreguts, un de 10 quilòmetres i un altre de 5, que sortiran a les 10 del matí de la plaça Anselm Clavé i vorejaran el curs del riu. Enguany també s'ha impulsat la marxa infantil per als més menuts. En parla el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Camp de Bànol, Francesc Puig.
S'agafa directament cap a la zona del riu, perquè si fa molta calor volem que sigui zona ombrada. La cursa de 5 quilòmetres és arribar fins a la Font del Querol, que és un passeig molt xulo i amb molta ombra, i la de 10 quilòmetres els enfilem una mica per darrere a les Guixeres per fer una mica més de recorregut, que té una mica més de desnivell, però és una cursa molt, molt plana i molt fàcil per a tothom.
Aquesta és la segona edició que organitza l'Ajuntament de Camp de Bànol, que va decidir recuperar una de les curses populars més tradicionals del municipi. Enguany la cursa se celebra unes setmanes més tard per enllaçar-la amb la programació de la Revetlla de Sant Joan, amb la voluntat que la gent es quedi al poble i compti amb actes de tot tipus per celebrar la diada.
Per l'època de Sant Joan fem una revetlla molt xula, amb el Festival Flama, i hem volgut una mica enllaçar aquests diferents projectes per animar la gent a venir a Can de Bànol, passar el cap de setmana, tenir una proposta esportiva, tenir una proposta d'oci i que la gent disfruti aquí amb el nostre poble.
La cursa Comte Arnau forma part del projecte solidari Fem Via, que enguany destina tota la recaptació als bombers voluntaris i protecció civil del Ripollès. Les inscripcions estaran obertes fins al mateix dia de la cursa.
Doncs ho deixem aquí. Gràcies per la fidelitat. Dilluns hi tornem ja amb l'edició d'estiu. De manera, doncs, que gaudiu d'aquest cap de setmana i aquells que feu el pont de Sant Joan, sobretot molt de seny. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Bon dia a tothom.